diners, i ell és l'Arnau Pons, eh? Endavant, Arnau.
És que el Google m'ha...
Retarem a Google.
A Google, sí, un desastre.
No t'ho he dit, enregistrem la conferència per poder projectar després, perquè hauràs de signar la mobilització de drets d'imatge.
Bé, jo només us volia dir unes quantes consideracions prèvies. Primer de tot, que moltíssimes gràcies per ser aquí. Segon de tot, cosa important, per la gent que ve de la universitat, que si signeu el full d'assistència que teniu a fora a la taula amb la Lídia, em sembla que us convida per algun mig crèdit o alguna cosa així, cosa que també és important. Tercera cosa que és molt important, que us respongueu a aquesta que us hem posat adjunta en els papers, en els vostres seients, perquè ens ajuda molt en els propers cicles i per les properes programacions. I la darrera cosa és que aquesta és l'última de les conferències del cicle dedicat a Walter Benjamin amb motiu de l'exposició que encara teniu temps de visitar o de tornar a visitar, que tenim a la planta baixa sobre una exposició de la Gemma Romero de Portbou, filla de Portbou, de una interpretació artística a través de l'aquarel·la del concepte de somnis en Walter Benjamin. Va ser arrel d'aquesta exposició, treballada per als amics del Museu d'Art, que vam decidir de demanar auxili, sempre demanem auxili a la universitat, tant a la càtedra Ferrat i Mora com a la càtedra Walter Benjamin. La càtedra Walter Benjamin de seguida ens va respondre aquesta auxili i l'altra càtedra també per l'altre cicle de conferències, i per tant hem tingut l'ocasió de poder escoltar una primera conferència feta per el doctor Maxi Fuentes Codera, que és actualment el director de la càtedra Walter Benjamin de la Universitat de Girona, que ens va posar en context de la situació geogràfica, política, històrica en la qual neix i mor Walter Benjamin. Seguidament, el 13 de novembre, vam tenir ocasió d'escoltar l'esplèndida conferència de Jörg Zimmer, que ens va posar també en context de quin és el pensament i la filosofia de Walter Benjamin. I ara tenim com a perla final, doncs, l'Arnau Pons, a qui agraïm moltíssim que sigui avui aquí. Arnau Pons és poeta i assagista, teniu el breu currículum, el teniu en el full, i els seus darrers llibres, en té molts i diversos llibres i articles publicats, són els assajos La traducció i la vida, publicat el 2020, i Amb aquestes mans, publicat i presentat en aquesta casa el 2021. És traductor i ha rebut com a traductor el Premio Nacional de Traducción del 2015 per la seva obra de traducció de Paul Celan. És un gran expert que tenim a Catalunya i potser bastant més enllà sobre Paul Celan, i també ha traduït sobre el concepte d'història de Walter Benjamin. Arrel precisament d'aquesta darrera traducció, d'aquesta traducció sobre el concepte d'història i dels treballs que ha trobat i que ha publicat Arnau Pons en relació al concepte d'història i de memòria, de record amb Walter Benjamin, és per això que li hem demanat, doncs, de fer aquesta conferència. De seguida ens va dir que sí, amb molta amabilitat. Sobre el que parlarà, també teniu un petit resum en el full que us hem deixat. A ell, ara de seguida, li passo la paraula i acabo jo, però jo només volia dir que em quedo amb dues coses de les que ens ha passat l'Arnau. La primera cosa, el títol, em sembla excel·lent. Walter Benjamin, història, experiència i record. Fixeu-vos-hi, aquí no hi ha la paraula memòria. I m'agrada molt, i em sembla que és molt interessant la reflexió a partir d'això. I com a segon punt, aquest darrer fragment que ens apunta també l'Arnau, que ens diu que davant d'aquesta complexitat, més que una conferència magistral ben trenada, aquesta trobada pretén transitar lliurement, amb pinzellades tot just esbossades i també amb cites de textos seus, per l'obra inclassificable d'un autor que sempre ens sedueix amb uns esclats de llum que no deixen d'il·luminar d'una manera visionària els aspectes més foscos del nostre present. A banda de que en sap molt, escriu molt bé i és ben poeta, ja ho heu vist. Per tant, endavant, Arnau, moltíssimes gràcies per ser aquí.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies a totes vosaltres per ser avui amb vosaltres. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Sílvia. Per mi és un honor estar aquí, convidat per l'Institut Nachmànides i per la càtedra de Walter Benjamin. Quan la Sílvia em va proposar de fer aquesta xerrada, ella també em va orientar una mica i, per tant, el que jo he intentat fer avui és, com dèiem ja amb la nota introductòria, unes pinzellades que intentaré que siguin reincidents, perquè estem entrant en un terreny altament especulatiu i filosòfic, amb pinzellades que aniran sent reincidents, per, com si fossin les onades, no?, que us van ajudant a entrar en aquest mar que és l'obra de Benjamin. Bé, i com hem dit, el títol és Experiència, Història, Record, o Història, Experiència, és igual l'ordre que ho posem, i hauré de fer servir doble ullera perquè se m'ha espatllat la bifocal que tenia, i anem a començar, doncs. Bé, com dic en la nota introductòria, Walter Benjamin no treballa a partir de conceptes, com pugui ser experiència, història, record, etc., sinó que aquests conceptes van apareixent sota diversos aspectes i en diversos textos, i per tant el que es tracta és d'anar transitant per la seva obra per tal d'entendre com ell els articula. Si comencem amb el concepte d'experiència, Benjamin té un text de joventut que va escriure l'any 1913, que es diu simplement Experiència, i que va signar amb pseudònim, Ardor, feia servir pseudònims molt sovint, en una revista de joventut, que és Anfang, una revista de les joventuts alemanyes, intel·lectual, i després té un altre text, que és molt més conegut, que és Experiència i pobresa. Hi ha un assaig de Vicente Valero, que es diu Experiència i pobresa, sobre els textos que va fer a Eivissa, perquè Walter Benjamin va fer un sojorn a Eivissa en què va escriure també alguns textos, i aquest text, Experiència i pobresa, és del 1933, també signat amb pseudònim, que és Detlef Holtz, en una revista de l'època. Aleshores... Tot bé? Em sentiu bé? Val. Si en el text Experiència i pobresa del 1933 Benjamin reflexiona... Se sent?
És que em falla una miqueta.
Ah, d'acord.
I em sembla que és el micro.
Val. Me l'acosto? No cal.
No, és un tema de cable.
Sí. Fa una remor.
Sí.
Però se'n sent bé? Els del fons em senten bé? Més o menys? Puc xerrar més fort, si voleu. Doncs si el 1933 Benjamin fa una reflexió sobre la mort de l'experiència tradicional, de generació rere generació, és a dir, és un text en què, entre d'altres coses, està escrit després de la Primera Guerra Mundial, i per tant hi ha l'impacte d'aquesta tragèdia, no?, d'aquesta tragèdia bèl·lica. Per exemple, el que diu és que els soldats, quan anaven en el front, no reconeixien res de la seva pròpia societat, només els núvols, no?, i que tornaven de fer aquesta experiència bèl·lica completament muts, és a dir, sense la capacitat de relatar. Aleshores, en aquest text, Experiència i pobresa, del 33, el que fa Benjamin és posar de manifest aquest rovellament, aquesta mort, en certa manera, de l'experiència tradicional, de l'explicar de pares a fills o d'avis a nets, no?, com si fos una cosa que s'estigués perdent, no? En canvi, en el text de joventut, de l'any 1913, que es diu simplement Experiència, és un text que impugna, és a dir, que critica l'experiència tradicional, és a dir, el fet de relatar, perquè diu que aquests relats que se transmeten de generació en generació, de pares a fills o d'avis a nets, ha entrat en una mena de repetició, no?, en què no hi ha un qüestionament de res, de no res. És a dir, l'any 1913 qüestiona l'experiència tradicional, els relats de generació en generació, i l'any 1933 el que fa és tornar, en certa manera, a tenir una visió nostàlgica cap a aquesta experiència tradicional. Quan ets jove, no?, amb la força de la joventut, qüestiona el relat tradicional. Passats els anys, després de la Primera Guerra Mundial, el que fa és sentir nostàlgia d'aquesta experiència tradicional de relat de pares a fills. Amb el text de l'any 1913, utilitzo una paraula que s'utilitza molt en aquella època, que Nietzsche també utilitza, que és la de filisteus, que solen ser els burgesos. És a dir, la cultura burgesa, en certa manera, doncs, s'ha instal·lat amb una certa comoditat i, per tant, aquesta experiència del relat és una experiència rovellada per al jove Benjamin. En canvi, l'any 1933, com deia, constata el declivi d'aquesta tradició del relat, no? El 1913 és trencador i el 1933 és nostàlgic. Sembla que estiguem davant d'una contradicció o d'una evolució d'un pensador, no?, que va canviant, no? Aleshores, el que podem esbossar en el cas de Benjamin serien tres moments diferents en la seva trajectòria intel·lectual en relació a aquest concepte d'experiència i en el que es desprèn, que seria el de tradició. Seria, quan és jove, una crítica de l'experiència filistea, de l'experiència burgesa, més endavant un assoliment del concepte de crítica a partir de Kant, és a dir, a partir de la il·lustració, de les llums, i per tant una idea d'experiència vinculada a l'empirisme, a les matemàtiques, etc, etc, i una tercera etapa en què Benjamin critica la il·lustració, critica les llums, critica la modernitat i després d'una sèrie de lectures passant pel marxisme, passant pel surrealisme, passant sobretot pel romanticisme alemany i també pels textos bíblics, qüestiona la il·lustració, qüestiona les llums i proposa un tipus d'experiència que, segons ell, la il·lustració no ha estat capaç d'assolir, que seria l'experiència superior. I aquesta experiència superior seria l'experiència que es pot aconseguir a través de la religió i de la història. El misteri que s'amaga i que es mostra a la vegada, no?, en la literatura no és altra cosa que el pensament, segons Benjamin. I el llenguatge no és el mitjà, sinó que és el medi en el qual comuniquem els nostres pensaments. L'experiència a la qual apel·la sovint l'obra de Walter Benjamin és l'experiència de la lectura. És a dir, quan el sentit més immediat d'un text necessita ser interpretat i fragmentat. Al capdavall, Benjamin cerca els fonaments filosòfics de l'experiència del pensament i, en realitat, el que proposa és de pensar, com he dit fa un moment, un concepte superior d'experiència que inclogui la religió i la història i que és una cosa que, segons ell, la il·lustració no ha aconseguit de fer. És a dir, el Benjamin final, el Benjamin madur, se proposa anar més enllà de Kant, més enllà de Hermann Cohen, per exemple, del neokantisme. La religió, segons Benjamin, el concepte de religió, remet a una esfera transcendental que va més enllà dels conceptes d'objecte i subjecte i es correspon, segons Benjamin, a la llengua adàmica, a la llengua del paradís, que estaria constituïda exclusivament per noms purs. Benjamin el que fa és agafar el Gènesi bíblic, el segon capítol del Gènesi bíblic, i aleshores fa una lectura al·legòrica del segon capítol del Gènesi, que és quan Adam posa nom a les coses. El concepte d'història, per Benjamin, remet, per contra, a una dimensió subjectiva del pensament que es constitueix a partir del judici, de la capacitat de distingir el bé i el mal. És l'esfera del llenguatge humà, no és l'esfera de la religió, del llenguatge adàmic, sinó l'esfera del llenguatge humà. I això és posat en relació amb la noció de pecat original. Per Walter Benjamin, un pecat que comporta la caiguda en la història. Estic remetent a un text seu, molt famós, que es diu sobre el llenguatge en general, el llenguatge dels homes, que és un text que Benjamin no pretenia publicar, sinó que un cop el va escriure el va enviar a Scholem, que era el seu amic Gershon Scholem, l'historiador de la Càbala. Hi ha un altre text que hem de tenir en compte a l'hora de pensar aquestes qüestions d'experiència, de religió i d'història, que és sobre el programa de la filosofia que vindrà, que és un text curt, difícil, que ha estat, que sovint és citat, que és el va escriure l'any 1917 i 18, o 18, no se sap ben bé, i que apunta aquestes dues idees que deia fa un moment. Per una banda, la recerca de l'experiència religiosa i per una altra, la caiguda de l'home en la història. I aquesta caiguda de l'home en la història, què seria per Benjamin? Seria fer l'experiència de la pèrdua de l'experiència religiosa. És a dir, tindríem dues etapes, segons Benjamin, en aquest text. Un, i apel·lant en aquesta noció d'experiència superior, que les llums no aconsegueixen d'assolir, la recerca de la religió, l'experiència religiosa, o de l'experiència històrica. I l'experiència històrica, insisteixo, seria l'experiència de la pèrdua de l'experiència religiosa. D'aquesta manera, segons Benjamin, la religió és la font silenciosa del sentit. La font silenciosa del sentit. És l'esfera transcendent despullada de tota subjectivitat. En tant que la història és l'experiència subjectiva de la successió de significacions i té el seu origen en la diferència que hi ha entre el que és transcendental i el que és lingüístic. Aniré repetint perquè tot això vagi quedant clar. Estem en una dimensió bastant especulativa, de Benjamin. La base que uneix la religió i la història, per Benjamin, és la imaginació. I aquí Benjamin s'agermana igualment a Kant, per exemple. Per Kant és exactament el mateix. És a dir, el que germana per Kant raó i llenguatge seria també la imaginació. En el cas de Benjamin, la lectura que fa de Kant és una lectura que ve determinada per la seva lectura de Hamann. Hamann és un escriptor alemany del romanticisme que se l'anomenava el mag del nord, era protestant, era cabalista, s'interessava molt per la càbala. La càbala no és una cosa exclusiva dels jueus, hi ha una càbala cristiana i una càbala jueva, això es desenvolupa a partir de l'època medieval tardana i sobretot en el Renaixement. Per tant, a Alemanya hi ha molts romàntics alemanys que s'interessen d'una manera molt especial, no? I amb molta, diguem-ne, intentant trobar antiveritats, no? Amb la càbala. I Hamann és un d'aquests autors que fa una lectura crítica de Kant, per tant, una lectura crítica de la il·lustració. Aleshores, Benjamin es mira, es llegeix Kant a la llum de Hamann, del Mag del Nord, i el cita Hamann en el seu text que us he dit del 1917-1918, que és el programa de la filosofia que vindrà, i també en el seu text sobre el llenguatge en general i el llenguatge dels homes, del 1916. El que li interessa sobretot a Benjamin és viure una crisi del concepte de l'experiència de la il·lustració. És a dir, això és com Heidegger. És a dir, Heidegger també, la filosofia heideggeriana també pretén impugnar la raó i la il·lustració. I aquí, diguem-ne, que tots dos van en un mateix, tenen un mateix moviment crític cap a la il·lustració i hem de veure on és que se separen. Per tant, per Benjamin, el problema, que és el problema que remarca Hamann a Kant, és que la raó de la il·lustració pot esdevenir dogmàtica o pot esdevenir nihilista. És a dir, pot acabar com, en certa manera, com cosificada en ella mateixa. És a dir, a través de l'empirisme, a través de les matemàtiques, pot arribar un moment en què perdem l'experiència superior, que és la que podem fer a través de la religió i de la història. En el cas de Heidegger, que és el filòsof del nazisme, aquesta impugnació de la il·lustració es farà a partir de l'ésser. És a dir, Heidegger el que diu és que hem patit l'oblit de l'ésser i de l'experiència autèntica, del Dasein. En canvi, Benjamin impugna la il·lustració a través d'una reflexió sobre el llenguatge, sobretot en la seva dimensió simbòlica. Benjamin, per tant, com us he dit, fa una lectura crítica de Kant, ajudat per Hamann. Ara bé, per Benjamin, ni l'ontologia heideggeriana ni el neokantisme de Hermann Cohen elaboren el concepte d'experiència que pugui ser capaç de tenir en compte el caràcter lingüístic del pensament o el caràcter lingüístic de l'experiència del pensament. I aquí és on Benjamin, podríem dir, que té una influència important de Humboldt, d'acord? Que és, hi ha dos germans, l'Alexandre i el Guillem. L'Alexandre és el que volta pel món i el Guillem és el que s'interessa per les llengües i té una gramàtica, és un dels ve a la península ibèrica i fa una gramàtica sobre l'euskera. S'interessa moltíssim per l'estudi de les llengües. I Humboldt deixa una empremta important en el pensament de Benjamin. Per tant, tenim d'una banda els romàntics alemanys, que s'interessen per la càbala i per la religió. Tenim la Bíblia, llegida per un jueu no practicant, d'una família completament assimilada, i tenim Humboldt, sobre la seva especulació sobre el llenguatge. Us estic ensenyant una mica la manera com ell va, diguem-ne, construint-se ell mateix, no? A partir de tots aquests autors. Per dur a terme aquesta experiència, per dur a terme aquesta crítica de la il·lustració, Benjamin treballa amb textos que es presenten d'una manera enigmàtica, com si fossin enigmes que demanen de ser desxifrats. I ell mateix utilitza una llengua que és molt poètica, amb moltes metàfores, i aquestes metàfores, en comptes de ser ornaments, són l'expressió mateixa del pensament de l'experiència segons Benjamin. Per exemple, ell el que fa és, a partir d'una sèrie d'autors, a partir d'una sèrie de textos, com poden ser Goethe, Baudelaire, Kafka, etc., no? A partir de tota una sèrie d'autors i una sèrie de textos, elaborar una reflexió sobre el llenguatge, o una reflexió sobre la història, o sobre l'experiència. Com diu Schleiermacher, que és el pare, per dir-ho d'alguna manera, de l'hermenèutica, del que es tracta és d'entendre l'autor millor de com s'ha entès ell mateix. Benjamin es veu ell mateix com un crític i al mateix temps com un intèrpret d'obres literàries, d'obres artístiques, que ell considera que són fonamentals per a la seva pròpia reflexió sobre el llenguatge, com us he dit, i que ens permeten també de fer un pensament de l'experiència superior i un pensament de la història. Tant en la lectura com en la crítica, el que fem és, quan llegim o quan critiquem, el que fem és destruir la unitat expressiva de l'escrit com una forma particular de l'experiència superior. És a dir, aquesta experiència superior que Benjamin vol assolir a través de la religió i de la història, el camí per fer-la pot ser perfectament la lectura de textos al·legòrics. Tornant a fer una recapitulació, l'experiència pot ser la del coneixement, que seria la de Newton, de Kant, de la il·lustració, pot ser l'experiència religiosa i pot ser l'experiència històrica. Segons Benjamin, només la religiosa i la històrica permeten una relació espiritual entre l'home i l'univers, i que és una cosa que la il·lustració no acaba, segons ell, de fer. Aquest pas no l'acaba de donar, aquesta relació espiritual de l'home amb l'univers. Cito a Benjamin. Una filosofia, en una carta a Scholem va dir aquesta frase, i aquesta frase s'ha repetit ad infinitum, no? S'ha de dir que moltes vegades les frases que ell diu tot sovint són agafades com a dogmes, i no ens les hem d'agafar així. És a dir, quan ell s'escriu amb Scholem i diu una cosa com la que us llegiré ara, ens l'hem d'agafar del costat irònic. Diu, per exemple, una filosofia que no inclogui, que no pugui explicar la possibilitat de llegir el futur en els pòsits del cafè, no és una filosofia autèntica. És a dir, una filosofia que no ens obri a la possibilitat de llegir el futur en els pòsits que deixa el cafè en el cul del got, no seria una filosofia autèntica. Aquesta frase s'ha repetit una vegada i una altra, però hem de tenir en compte que li diu amb un punt d'ironia. És a dir, ell no pretén ser un endevinaire, Benjamin, amb la seva filosofia. Ara bé, sí que pretén una certa clarividència, com veurem en els textos ja del final de l'any 1940, que són les tesis sobre la filosofia de la història, que són textos altament clarividents. Segons Scholem, Benjamin concep la percepció com una lectura. Això és important, eh? És a dir, per exemple, considera les constel·lacions que hi ha al cel com a configuracions que la humanitat comença a observar per introduir-se en el món de l'escriptura i de la lectura. Per tant, la percepció, per Benjamin, la percepció del món, de l'univers, té un vincle amb la lectura, té un vincle amb el llenguatge. La noció que tenia la il·lustració d'experiència fa, segons Benjamin, que qualsevol pugui esdevenir catòlic. Això és una altra de les cites que li fa Benjamin a Scholem en una de les cartes. Diu, segons la il·lustració, i el que ens proposa la il·lustració, qualsevol podria esdevenir catòlic. I per què li diu això? Perquè catòlic vol dir universal. Aleshores, segons la il·lustració, el concepte d'experiència a què ens condueix la il·lustració, fa que l'experiència sigui una cosa més aviat universal, que tots podem compartir, que tots podem assolir de la mateixa manera, no? En canvi, Benjamin se separa d'aquest concepte universal, no?, de la il·lustració, i va a buscar l'experiència superior per un altre camí. Què entén, per exemple, per experiència religiosa Benjamin? Ja us he dit que no era practicant, no anava a la sinagoga, venia d'una família completament assimilada com Sholem, però a partir del 1918, també com Sholem, es comença a interessar per la tradició jueva. Sholem el que farà serà aprendre l'hebreu, esdevenir historiador de la Càbala, fins i tot se'n va viure el que aleshores és Palestina, mentre que Benjamin roman, continua a Alemanya, i tot el que va aprenent del que podríem dir les fonts jueves li ve en general a través de Sholem. També hem de tenir en compte que tant Sholem com Benjamin són fills de la cultura alemanya, per tant són alemanys, com qualsevol altre alemany, i que el romanticisme alemany, com us he dit fa una estona, s'interessa de manera molt viva per tot el que seria la Càbala jueva. Tenim, per exemple, que Benjamin aconsegueix una obra, un compendi de la Càbala, que fa Molitor, que és un francmasó alemany que s'interessa per la Càbala. Benjamin s'interessa, com us he dit ja diverses vegades, per Haman, que és protestant i també és cabalista, s'interessa per la Càbala. I, finalment, Benjamin s'interessa molt per Schlegel, Friedrich Schlegel, que aquí, a Catalunya, deixa una empremta important en Verdaguer, amb l'experiència religiosa que també superior que Verdaguer pretén fer a través de la religió. Per tant, la religió és vista com una experiència interna autèntica i aquesta experiència autèntica recolza sobre un coneixement pur. Walter Benjamin és un místic, ara bé, és un místic profà, no és un místic religiós. Ell no es posa tefilín cada matí, no va a la sinagoga, no prega, sinó que és un místic profà que busca l'experiència autèntica en la religiositat, però on la troba definitivament és en la història. En el preromanticisme, com us he dit, sempre s'han buscat aquestes dues esferes, l'esfera de la religió i de la història, i no és en l'historicisme clàssic que la religió pot ser capida, sinó que és en la crítica de la religió que la religió és capida. És a dir, per als romàntics alemanys, la religió, la religió autèntica, és copsada, capida a través de la crítica. Per exemple, tenim tots els textos de Novalis, no? Els himnes a la nit, etcètera, etcètera. No? En certa manera, són mirades heterodoxes de la religió, però aquestes mirades heterodoxes de la religió són precisament el que Benjamin troba suggerents. I, per tant, acut a Novalis, Schlegel, com us he dit, etcètera, no? Per exemple, Schlegel té una frase que diu: tots els pensaments de l'home són etimològics. I com ho hem d'interpretar, això? Doncs Benjamin, per exemple, la paraula religió, la mateixa paraula religió, la llegeix etimològicament i, com sabeu, hi ha dos probables orígens de religió que serien religere i religare. Religere seria recollir, arreplegar, i religare seria tornar a lligar, tornar a unir. La crítica és allò que separa, que fragmenta. La religió és allò que uneix. Per tant, la religió què fa? La religió uneix poesia i filosofia. Permet de pensar el lligam que hi ha entre l'expressió lingüística i la reflexió filosòfica. Aquest poder de lligar, d'unir, pertany a la religió, mentre que la història té el poder de deslligar, descabdellar. La religió permet, en definitiva, que la història desplegui l'evolució espiritual de la humanitat. Hi ha un text que teniu en català, que és L'infància a Berlín cap a 1900, en què Benjamin parla d'una experiència que té durant la infància. La infància és importantíssima en Benjamin, perquè és l'inici del llenguatge, de l'experiència del llenguatge i de la percepció. Aleshores, Benjamin, en un moment determinat, no sé si heu llegit aquest text, es troba a dins d'un calaix de l'armari amb unes boles que tenen com una butxaca. I l'infant veu aquelles boles que són suaus, que són flonges, són com una pilota amb una butxaca, no? I fica la mà dins aquella butxaca i busca, i què és allò? Què hi ha aquí dintre? És el misteri, és el moment del misteri, el moment que el nen percep aquella cosa, seria l'experiència religiosa. No? I quan intenta saber què hi ha, mou aquella bola i es desfà en dos mitjons. No sé si a casa vostra ho feu, en això, a casa meva ho fem, els mitjons els pleguem fent una bola, no? I que deixa com una butxaca. Aleshores, aquesta experiència del nen, que és Benjamin, és una experiència que el marca, perquè, i a més, amb molt de textos sobre Benjamin, que s'han escrit sobre ell, sempre es va cap a aquesta reversibilitat del mitjó, no? O de la bola dels mitjons. Per tant, per Benjamin, l'experiència religiosa seria introduir la mà dins aquesta butxaca i l'experiència històrica seria desfer el misteri i veure que es tracta simplement de dos mitjons. Per tant, tornem-hi. La història, per Benjamin, seria fer l'experiència de la pèrdua de l'experiència religiosa. En el seu text sobre el llenguatge en general i el llenguatge dels homes, Benjamin es desmarca de Kant, per al qual, és a dir, per Kant hi ha un subjecte transcendental, que és diferent del subjecte psicofísic. És a dir, per Kant hi ha el subjecte transcendental, que és un subjecte que se separa, és a dir, de les percepcions, de les contingències, etc, etc, no? I hi ha el subjecte psicofísic, que seria el subjecte newtonià, de l'empirisme, etc, etc. La crítica que li fa Hamann a Kant en aquest punt és que el subjecte transcendental no es pot desvincular del subjecte psicofísic des del moment en què, quan diem jo penso o jo sóc, ja estem fent una experiència lingüística i una experiència psicofísica. És a dir, la crítica que Hamann fa a Kant, que és la que recull Benjamin, és que el concepte de subjecte transcendental de Kant no serveix. La subjectivitat no pot ser ni una sensació muda ni tampoc una experiència inefable. La consciència d'un mateix només es pot experimentar en el contrast quan entrem en contacte amb una altra consciència. És a dir, quan el jo fa l'experiència d'un tu que diu jo. I el jo i el tu són la parella de pronoms primordials. No sé si coneixeu Martin Buber, que també ronda una mica després d'aquesta època, que està un text que es diu Jo i tu, que és un text important, no? Que això l'hem llegeix i bé, no hi entrarem, que critica, etc, etc. Per tant, en definitiva, Kant ens aporta un concepte de subjecte transcendental que no serveix. La subjectivitat és una propietat fonamental del llenguatge, per Benjamin. En el cas de Heidegger, ell buscava l'experiència originària més enllà i també més ençà del discurs en l'ésser. És a dir, Heidegger el que diu és que hem fet un oblit de l'ésser i el que hem de fer, és a dir, hem de tornar als presocràtics, que són els filòsofs que han capit l'ésser i tot el que hem fet després del presocràtics per culpa de Plató ens ha foraviat de l'ésser i hem de tornar en aquesta experiència autèntica del Dasein, del retorn de l'ésser, no? Ara bé, la religió de què parla Walter Benjamin no és un silenci anterior al llenguatge, sinó que és un silenci en el si del mateix llenguatge. És a dir, aquest silenci que apel·la Benjamin seria el d'una obertura, el d'una indeterminació que s'obre la producció de les significacions. En el seu text sobre el llenguatge en general i el llenguatge dels homes, Benjamin exposa una afinitat fonamental entre la seva pròpia concepció del llenguatge i el text de la Bíblia en el seu segon capítol. Per Benjamin, el llenguatge no és un mitjà, sinó que és un medi. I hi pot haver, com és el que diu en aquest text, molts tipus de llenguatge. Per això aquest text es diu sobre el llenguatge en general i el llenguatge dels homes. És a dir, hi ha el llenguatge de la música, el llenguatge de la tècnica, el llenguatge de la justícia, etc, etc. Per tant, no hi ha cap esdeveniment ni cap cosa que no tingui part en el llenguatge, ja sigui d'una manera o d'una altra. El coneixement i també l'art proven, demostren que hi ha un llenguatge material. Per tant, si hi ha un llenguatge material, també hi ha una percepció i una experiència que poden ser lingüístiques. Ja que tota l'expressió de l'esperit humà és concebuda com una mena de llenguatge. Ara bé, per Benjamin sempre queda alguna cosa no comunicada. Sempre queda alguna cosa muda. Per Hamann, la llengua més antiga que es coneix, en el cas de la humanitat, és la música. És a dir, el llenguatge més antic que coneixem, els humans, és el de la música. Els cops, no? Perquè què fan els cops? Els cops fan remetre el tambor del cor, no? I la respiració també és una forma de ritme, no? I per tant els instruments de vent i els instruments de cops remeten al cor, remeten a la respiració, no? Per tant, per Haman hi hauria un llenguatge molt antic que seria el llenguatge musical. És a dir, no només el llenguatge és el llenguatge parlat dels homes, sinó que hi ha una dimensió lingüística que depassa a la humanitat i, en el cas de Benjamin, que arriba fins i tot a les coses, com diu en aquest text. És com si tinguéssim el tronc de l'arbre de la raó que desplega dues branques. Una branca va cap a l'interior, que seria la branca de l'enteniment, i una branca va cap a l'exterior, que seria la de la sensibilitat. I aquestes dues branques, com he dit en el principi, tenen una arrel comuna, que seria la de la imaginació. I aquí sí que coincideix amb Kant, amb Haman i amb diversos, fins i tot amb Spinoza. Per tant, en certa manera, el que fa Benjamin és agafar la dualitat que té el concepte de logos en filosofia, que per una banda vol dir raó, però també vol dir llenguatge o relat, però Benjamin, en aquest concepte de logos, on dona l'èmfasi, on fa l'èmfasi, no és en la raó, sinó que és en el llenguatge. I aquest llenguatge el trobem més enllà dels homes, fins i tot en les coses, no? Quan Adam posa nom a les coses, tenim l'experiència del llenguatge pur i del llenguatge adàmic. Anomenar les coses és traduir de la llengua muda de les coses cap a la llengua del llenguatge humà. És a dir, el que fa Adam quan posa nom a les coses és traduir del llenguatge mut que tenen les coses, del llenguatge material que tenen les coses, cap al llenguatge humà. En el nom, el coneixement és immediat, ja que l'home no coneix la natura a través dels noms, sinó en els mateixos noms. La traducció de les llengües mudes de les coses en els noms s'ha d'entendre com el pas de l'experiència externa de l'experiència interna. Perdó, és el pas de l'espai al temps, de l'experiència externa a l'experiència interna. Per exemple, el nen, Benjamin, davant d'una finestra i la neu que cau. D'acord? La neu que cau pot ser vista com lletres, no? Que no diuen res, no? I en el pas, en la transferència de l'espai al temps interior, mirar-se aquesta caiguda de la neu i endinsar-la en ell mateix, és quan pot abocar històries que li venen del seu propi interior. És a dir, seria... Exacte. Històries plenes de significació. Seria el pas de l'espai, de la neu que cau, al temps, que seria el temps interior de la persona. Per tant, Benjamin pensa que l'home comunica la seva essència espiritual quan anomena les coses. La comunica immediatament en els noms que dona les coses. Tradueix així el llenguatge mut de les coses, com us he dit, a un sentit intern. Per exemple, cito d'aquest text de Benjamin. En el nom, l'essència espiritual de l'home es comunica a Déu. Per tant, el nom és una pura expressió. D'aquesta manera, Benjamin suposa la concepció burgesa utilitarista del llenguatge, que només utilitza el llenguatge per al comerç, per comunicar-se coses, no? La més alta essència espiritual de l'home reposa, la més alta experiència espiritual de la naturalesa reposa en l'home i en el seu llenguatge, i per Benjamin aquesta cimera seria la poesia. Fins i tot, la poesia recolza en la materialitat dels sons i de les lletres. És a dir, mai no es perd de vista la qüestió de la matèria, ni aquesta transferència de la matèria al llenguatge. Adam, a diferència de tots els altres éssers i de l'univers, no va ser creat pel verb diví. Adam va ser pastat del fang, modelat, i una vegada va estar pastat i fet, Déu li va insuflar el seu hàlit, el seu esperit, en els narius, i li va insuflar vida i alhora el llenguatge, la capacitat de parlar. Li va donar esperit i llenguatge a la vegada. Benjamin cita la Bíblia, aquest segon capítol, i també cita Haman en el text sobre el llenguatge en general, el llenguatge en els homes, I, per exemple, ara us llegiré una cita que fa ell de Haman, que és totalment explícita. Tot el que l'home va sentir al començament, tot el que l'home va veure amb els seus propis ulls, tot el que va tocar amb les seves mans, era verb vivent, perquè Déu era el verb. Per tant, l'acord que hi ha entre el lloc real i el nostre coneixement es fa a través i també en el llenguatge, segons Benjamin. I aquest llenguatge té una garantia transcendental simbolitzada per la paraula divina creadora. És a dir, som, en certa manera, un mirall de la capacitat creadora de la divinitat. Per això, l'home pot nomenar les coses. Déu ha alliberat en l'home el llenguatge i és, doncs, l'única criatura capaç de conèixer veritablement. Anomena les coses i quan les anomena les coneix. L'experiència és concebuda com una traducció que va del llenguatge mut de les coses al nom de les coses. Ara bé, els diferents mots que té una cosa quan és designada en llengües diferents, per exemple, en alemany diem brot o en català diem pa, o una mateixa cosa, no tradueixen directament el llenguatge material mut de la cosa, sinó que tradueixen el seu nom adàmic. Això és interessant, eh? És a dir, en el cas de Benjamin no hem de perdre mai la idea de que hi ha un llenguatge adàmic pur, no? I que les llengües el que fan és intentar aproximar-s'hi. Així doncs, és només en el paradís que la traducció del llenguatge mut de les coses s'aconsegueix perfectament, ja que la llengua adàmica correspon a l'experiència religiosa de la totalitat immediata del sentit, com en un joc d'infants. La llengua d'Adam és la del coneixement pur o de la revelació. El vestigi de l'origen transcendental del llenguatge en la multiplicitat de les llengües és el nom propi. Jo em dic Arnau. Aquest nom propi no comunica res, no representa res, sinó que evoca la totalitat singular de la persona que jo sóc. Arnau Pons, no? És a dir, veieu aquest nom i ja us evoca, us suggereix tota la meva vida, el que podeu saber o teniu ganes de saber de mi. I aquest nom ja té una força. Per això Benjamin també dona molta importància als pseudònims que ell utilitza en determinats textos, no? En la llengua, en el nom propi d'una persona és tota la vida de la persona que està simbolitzada dins d'aquest nom. En la llengua adàmica, l'acte d'anomenar és un procés pel qual el sentit extern es tradueix en un sentit intern. El pecat original del llenguatge, segons Benjamin, correspon en el moment en què utilitzem el llenguatge com un instrument d'intercanvi intersubjectiu per al comerç, per les transaccions socials, etc., etc. I no deixem de fer una experiència superior a través d'aquest llenguatge. Seria la xerrameca, no? Etc., etc. És a dir, el llenguatge pot tenir una dimensió degradada, no? I per Benjamin això seria un efecte del pecat original. I ara faig un parèntesi, eh? El pecat original és una noció cristiana, no és una noció jueva. Per tant, heu d'entendre que Benjamin utilitza tot un llegat i una manera d'entendre la Bíblia pròpia de la seva època. La seva època era l'època, diguem-ne, ell vivia en un context protestant alemany, no? I per tant, el concepte de pecat original que ell utilitza en aquest text ve de la influència cristiana del seu entorn, no? Si la llengua adàmica està composta únicament de noms, és una llengua discontínua. És a dir, la llengua d'Adam és una llengua que només funciona a partir d'anomenar les coses. Quan neix el verb, és a dir, quan amb la caiguda a dins la història, neix el verb, segons Benjamin, i la capacitat de lligar aquests noms, de vincular-los, i per tant, neix el judici, la capacitat de jutjar, d'entendre el que és bo i el que és dolent, el bé i el mal. La llengua adàmica és una llengua formada de noms i, per tant, discontínua. La llengua humana és una llengua que s'articula amb el verb i, per tant, és una llengua de judici i és una llengua històrica. La immediatesa del nom correspon a l'experiència religiosa de la totalitat singular del sentit. El mot que jutja remet a la història, al sentit donat a la successió de les significacions que podem trobar dels esdeveniments. El pensament abstracte neix amb aquest verb que jutja. com he dit fa un moment, el que és bo, el que és dolent, el bé del mal, això s'ha esdevingut així o això s'ha esdevingut així. El coneixement del bé i del mal no té nom. És un pensament intel·lectual, és un pensament abstracte, és un judici subjectiu que s'allunya del llenguatge mut i material de les coses, que s'allunya del llenguatge adàmic que no necessita judici. En el judici, l'home esdevé subjecte del llenguatge i pensa, per tant, d'una manera abstracta. Cal fer un matís important, perquè quan parlem d'aquestes coses, el que moltes vegades ens fem present és a dir, quan entrem en aquell llenguatge de Benjamin tan especulatiu i tan poètic, no? I entre poètic i filosòfic, el que pensem és que hi ha una llengua adàmica dels noms que seria una llengua primordial, primera, i que l'home l'abandona per esdevenir subjecte i parlar amb discursos, judicis, etc, etc. Però Benjamin no pensa això, és a dir, la llengua adàmica no és una llengua primordial. La llengua adàmica és una manera de percebre. La llengua dels homes és una manera de percebre. No és que una sigui la degradació de l'altra, d'acord? La llengua adàmica és una percepció original en què els mots posseixen el noble privilegi d'anomenar. Per tant, no són més instruments per a la comunicació, sinó que es corresponen a la pura comunicabilitat del nom. Ara veurem on vol anar a parar, quan diu això. Repeteixo, l'experiència religiosa és l'experiència dels noms, del sentit pur, l'experiència històrica és la de la pèrdua de l'experiència religiosa i, per tant, del judici, de les significacions, de la fragmentació, etc, etc. Totes aquestes dues experiències són experiències superiors que, segons Benjamin, la il·lustració no ens permet de fer. Per tant, és una distància envers Kant o el neocantisme, no? En el seu text, que és el que estem treballant ara, mentre parlo, no? Sobre el llenguatge en general, el llenguatge dels homes, Benjamin sosté que el llenguatge pur, adàmic, no precedeix a la multiplicitat de les llengües, de manera que les diferents llengües no són estrangeres les unes amb les altres, sinó que més enllà de les relacions històriques que hi pot haver entre les llengües, aquestes llengües s'assemblen, s'emparenten en allò que volen dir. La revelació o la veritat no precedeix la multiplicitat de les llengües històriques, sinó que la revelació i la veritat rau en la multiplicitat. Això és molt important. I aquí és on hi ha l'empremta de Humboldt. És a dir, Benjamin no queda seduït pel mite de Babel, que és un càstig, no? De la humanitat per la seva supèrbia. No. És a dir, la multiplicitat de llengües que tenim en els humans, aquesta multiplicitat de llengües és una riquesa. Per tant, la veritat està en la multiplicitat. La revelació està en la multiplicitat, no en el privilegi d'una llengua damunt d'una altra. I això és Humboldt. Per això Humboldt s'interessa pel basc, no? I fa una gramàtica del basc. És a dir, cada llengua és una finestra a l'univers. Per tant, per tenir una visió com més ampla possible a l'univers, necessitem mirar per totes les finestres. Això és Humboldt i és Benjamin. Insisteixo, no és que la llengua adàmica s'hagi degradat en una fragmentació de llengües històriques, sinó que les llengües completen les unes, juntament amb les altres, aquesta veritat única. Totes juntes conformen el vas, l'àmfora, el receptacle de la llengua pura. Sense elles, la llengua pura no es pot configurar. Això és importantíssim, eh? Això és completament oposat a Heidegger. Perquè Heidegger pensa que hi ha dues llengües, el grec i l'alemany. Són les úniques dues finestres possibles per capir l'ésser i, per tant, per tenir una dimensió humanalment autèntica. És a dir, els humans, per Heidegger, són els alemanys i els grecs. Aleshores, brot i pa apunten a un mateix a una mateixa cosa, però no de la mateixa manera. És a dir, la cosa a la qual apunta brot i la cosa a la qual apunta pa és la mateixa, però ho fan d'una manera diferent. Les maneres de voler dir difereixen, però totes juntes, com he dit fa un moment, acompleixen les intencions de la llengua pura. La pluralitat de les maneres de voler dir que són diferents entre elles i fins i tot estranyes poden ser les unes amb les altres, el xinès i el català, apunten a una cosa determinada, però en realitat no és que apuntin a la cosa en si, sinó en el seu nom amb la llengua dàmica. I aquesta llengua dàmica, insisteixo, l'entendrem o hi capirem a través de totes les finestres. No hi ha una llengua que tingui un privilegi d'accés a la llengua adàmica, sinó que només podem arribar en aquesta llengua adàmica a través de totes les finestres, de totes les llengües. La immediatesa del sentit pur del nom conté la infinitat de les significacions i rau justament en aquesta infinitat. Insisteixo, això és Humboldt. Segons Benjamin, la finalitat de la traducció de les obres literàries és la d'expressar el llenguatge pur. I aquell llenguatge pur rau en la infinitat de significacions i en les diferenciacions que hi ha entre les llengües. Benjamin té un text molt conegut que es diu La tasca del traductor, que el trobareu arreu perquè ha estat traduït diverses vegades i en català em sembla que n'hi ha dues o tres versions. Aufgabe, tasca, és la paraula que fa servir en alemany, que vol dir tasca, vol dir deure, vol dir missió, comesa, però també vol dir dimissió, renúncia, abandó, rendició i retirada. Si busqueu Aufgabe en el diccionari, trobareu tot aquest ventall d'excepcions. Per tant, és el que Benjamin diu que realment fa el traductor. És el traductor que fa una tasca, té un deure, té una missió, té una comesa, no?, de trasllat, però al mateix temps ha de renunciar, ha de dimitir, ha d'abandonar, quan tria, abandona un mot en privilegi d'un altre, no?, o es rendeix, no? És a dir, tot aquest conjunt que dona la paraula Aufgabe seria realment el que fa el traductor quan tradueix una obra literària. L'accés a la unitat indivisible del sentit de la llengua pura es fa a través de la fragmentació en la successió de significacions. Per tant, l'acte de traduir, segons Benjamin, és una prova, és un examen, és un intent d'arribar en aquest accés. És a dir, cada vegada quan jo tradueixo Zelen, doncs intento arribar en aquesta veritat, en aquest contingut de veritat de l'obra, no? I s'hi arriba a través de totes les finestres. Allò essencial en una obra literària no és el missatge, sinó que és el misteri, segons Benjamin. És a dir, allò poètic i allò que és difícil de copsar. Perquè en aquest misteri és on es porneja aquesta llengua adàmica, no? Aquesta llengua pura. És com si l'obra contingués exiliada, millor dit, és com si la llengua de l'obra, per exemple l'alemany, de Celan, tingués exiliada en ella la llengua adàmica i jo, quan l'autodeixo el català, intento alliberar de l'exili aquesta llengua adàmica. És altament poètic, eh? Benjamin, aquí. És a dir, el que fem és, quan traduïm, redimir, alliberar d'un exili la llengua pura que roman tancada dins una llengua. D'acord? Per tant, Benjamin no fa una apologia de la traducció poètica lliure basada en la subjectivitat del traductor poeta, el traductor no pot fer el que li dona la gana, sinó que el que defensa Benjamin és que tota traducció és una forma perquè l'obra és una forma. I per tant, el que diu Benjamin és que hem de ser fidels a la forma de l'obra i on podem ser lliures és amb la tria dels mots. Per altra banda, segons Benjamin, la vida es percep en la història. Per tant, l'obra d'art pot sobreviure en la seva cultura, és a dir, Verdaguer sobreviu, Benjamin sobreviu, Celan sobreviu, i pot seguir vivint en les traduccions que se'n fan. Per tant, és aquest concepte d'historització que té també la traducció. Les traduccions deuen la seva existència a la sobrevivència de l'obra, en la seva cultura, i a la capacitat de seguir vivint en una altra llengua. La traducció és vista com l'experiència del pas de la religió a la història, també, una altra vegada, com la qüestió dels mitjons. És a dir, amb la traducció passa el mateix. Es tracta, repeteixo, d'alliberar en la seva pròpia llengua el llenguatge pur que ha quedat exiliat amb la llengua de l'obra original. Bé, fins aquí el que hem vist ha estat una mica el duet experiència i llenguatge i ara ràpidament faré unes pinzellades sobre el duet experiència i història que ens remetrà al concepte de record i també de temps. Per entrar en el concepte de record, cal que anem a les tesis, que les he portades amb l'edició preciosa que n'ha fet Flaner. Aquí les teniu, una edició, jo diria que és única a Europa, perquè té els facsímils, té les dues, és a dir, té l'edició que se n'ha fet a partir del que va conservar Hannah Arendt, que era la seva cosina. És a dir, és una edició completíssima i que la teniu molt ben editada, perquè a més es veuen les correccions del mateix Benjamin, és a dir, quan guixava, quan... No? És una cosa preciosa. Bé, aleshores, aquí és on hem d'acudir si volem entendre el que entén Benjamin per record. Segons Benjamin, el present, el nostre present, és ple d'un futur passat. És a dir, ell sempre opera amb aquesta llengua tan poètica, no? És a dir, per entendre això cal que tornem una altra vegada als conceptes religiosos. Per Walter Benjamin, la Revolució Francesa és un esdeveniment que també es pot definir com el reialme de Déu. És a dir, moltes vegades quedarem sorpresos i... El reialme de Déu? Doncs sí. És a dir, la violència divina, ara faig un parèntesi, la violència divina per Benjamin és la que s'esdevé en una revolució històrica. Per exemple, quan tothom surt al carrer i es fa una vaga general i tot queda parat. Això és violència divina, no és violència mítica. La violència mítica és la violència que fa l'Estat. En canvi, la violència divina és la que fa de cop i volta el col·lectiu dels oprimits. Quan surt al carrer i para el temps. Per tant, és el que s'esdevé en la Revolució Francesa, per exemple. No es tracta pas de projectar aquest reialme de Déu en el futur, ni tampoc de reivindicar una realitat política o religiosa que ens permetria d'acostar-nos-hi. El reialme de Déu no és un telos, no és un fi, no és un objectiu, no és una fita, sinó que cal trobar-lo quan mirem cap al passat. És a dir, quan mirem cap allò que ha estat oblidat, que ha estat amagat, que ha estat ofegat, que ha estat bandejat en el passat. I que està esperant un moment oportú del nostre present, moment oportú seria el concepte de kairos, no? En el concepte grec de kairos, que seria el moment propici per una cosa, perquè aquest passat oprimit pugui ser alliberat en el present. És a dir, no vivim en una objectivitat històrica que descabdella un temps homogeni i buit. La història no està mai acabada, no està mai tancada, el passat no és un passat que ha quedat clos, tancat, i per tant la promesa de felicitat, la promesa d'una vida millor, està justament en aquesta inconclusió del passat. Això ho trobarem a la tesi 14 que tenim aquí, de sobre el concepte d'història, en què Benjamin parla del salt del tigre, que també ha estat un concepte que ha estat moltes vegades citat o al·ludit en Benjamin, el salt del tigre, que és el salt que fa l'animal en el circ, quan passa per un aro de foc, per exemple, no? Aleshores, com hem d'entendre aquest salt del tigre? Ell posa un exemple. Ell diu que, per exemple, en el món de la moda, de vegades la moda que fa, doncs, rescata coses del passat, no? Dels egipcis o dels grecs, o hi ha talls, maneres de portar el vestit, que de vegades són idees que, en comptes de ser originals, inventades, són coses que venen del passat que han estat portades al present. Per tant, això seria el salt del tigre que fa la moda. Però tenim un altre salt del tigre, que és el que fa la revolució, que és quan en el passat hi ha hagut un ofegament d'un moment revolucionari, per exemple, que no s'ha pogut donar a terme, quan hi ha hagut uns oprimits que han estat empresonats i que no han aconseguit el seu fi. Aleshores, i que això ha estat, a més, tapat pel discurs dels vencedors. Aquí tenim tot el tema de les curetes, no? Aleshores, aquí això és benjaminià. Purament benjaminià, és anar en aquell moment oprimit, ofegat del passat, i buscar un moment propici del present per redimir-lo. Contra aquesta noció, Horkheimer, que era un dels seus interlocutors, com Adorno, com Scholem, etc, etc. De seguida, quan Benjamin va exposar això amb una carta a Horkheimer, Horkheimer va protestar i li va dir: no, això que dius és pur idealisme. És a dir, això és creure que hi hauria un judici final i que en aquest judici final són recompensats aquells que no van ser-ho en el seu moment. Segons Horkheimer, la injustícia que s'ha fet, s'ha fet. Aquell que ha estat assassinat no el tornarem a la vida. Aquell que ha patit una opressió i ha mort oprimit no el podrem redimir. Va morir d'aquella manera. En canvi, és a dir, per Horkheimer el temps es tanca, el passat es tanca. Però Benjamin replica dient que la història no és només una ciència, sinó que és també una rememoració. I per tant, ell utilitza la paraula rememoració, la paraula record, com a un motor per a l'experiència revolucionària. És a dir, allò que la ciència ha constatat, la rememoració, li diu a Horkheimer, pot modificar-ho. La rememoració pot transformar l'inacabat en quelcom acabat i viceversa. El patiment del passat pot esdevenir una felicitat en el present. La història no ve donada ni ve tancada, sinó que es pot construir teleològicament en la rememoració, i l'experiència històrica revolucionària consisteix justament en la possibilitat d'alliberar o de redimir del passat, el passat, salvant de l'oblit aquells aspectes abandonats o ofegats mitjançant la rememoració. El record es torna reparació. I aquí sí que és on hi hauria una idea jueva, la del tikkun, que seria la de fer una reparació a través del record. D'aquesta manera, Benjamin se separa de Heidegger, però també de Marx, en aquesta concepció de la història i de la rememoració. Per exemple, en el cas de Marx, doncs Marx concebia el progrés com una locomotora, no? I Benjamin s'insurgeix contra aquest concepte, el que diu: no, el progrés ens mena cap a un abisme. El progrés, aquest tren, l'hem de parar i hem d'activar el fre d'emergència i hem d'aturar la locomotora del progrés. No pot ser. I en relació a Heidegger, el que li diu a Heidegger és: no es pot fer una apologia, no es pot fer una celebració del passat, perquè el que fa Heidegger en definitiva què és? Fa una apologia i una celebració del passat per tal de crear un destí comú del poble alemany, que es projecten al futur. En una època de posicions extremes, nazisme i Unió Soviètica, i per exemple hi ha el pacte Molotov-Ribbentrop, no sé si ho coneixeu, és el pacte Hitler-Stalin del 39, aquest pacte ja, que en parla en aquestes tesis, ja mostra Benjamin que no ha d'anar ni amb els uns ni amb els altres. Per Heidegger, hi ha la noció de patrimoni, que és una noció doncs, que ens porta a la celebració, a l'apologia, on tapem totes les coses que molestren, on el cànon el fan els amos i decideixen què hem de llegir, com hem de llegir. Normalment és d'una manera doncs, celebradora, no? Com hem de llegir Verdaguer, per exemple, no? De quina manera l'hem de presentar avui, no? I, per una altra banda, Heidegger també es treu de la màniga un concepte, que és el concepte d'historialitat, que és una paraula que ell utilitza, Geschichtlichkeit, i que Benjamin li critica. Segons Benjamin, la manera de treballar la cultura, la tradició, el passat de Heidegger no és bona, perquè el que ell reivindica és una concepció crítica de la història. I aquí és on tenim la seva expressió famosa de llegir la història contra pèl. Perquè si llegim la història a contrapèl, trobarem aquelles parts doncs, fosques del passat que necessiten ser redimides. Aprendrem a tenir una relació crítica amb la història. Heidegger el que fa a Ésser i Temps, insisteixo, és, amb el seu concepte d'historialitat, del qual parla Ésser i Temps, a través de la tradició, fer una repetició d'aquesta tradició, en comptes de, com fa Benjamin, buscar les discontinuïtats de la cultura amb una lectura a contrapèl de les obres i de les gestes històriques. Per Heidegger, la tradició cultural és concebuda, insisteixo, com un patrimoni en què el Dasein historial ens l'apropiem d'una generació a l'altra, I per tant, amb aquesta apropiació, és a dir, per Heidegger el que entén és que tenim una herència que ens és donada com a poble, però al mateix temps ens l'hem d'apropiar. És a dir, el patrimoni cada generació se l'apropia. I amb aquesta apropiació del patrimoni és quan fem un gest apologètic d'aquest patrimoni. Sempre repetim els mateixos autors, sempre fem servir el mateix cànon, la mateixa manera de llegir, per tenir un destí comú projectat en el futur. Els béns culturals, per Heidegger, són ens historials. Entes, ens historials. És a dir, és una cosa que custodiem d'una manera reflexiva, acríticament, sense fer una experiència crítica. Per exemple, Ésser i Temps, Heidegger diu: la repetició és la mateixa tradició, ja que, és el retorn a les possibilitats del Dasein, que són les del seu ésser-estat, haver estat. No? Per tant, cada generació pren el relleu de la tradició i la torxa que la il·lumina, segons Heidegger. Cada generació es reafirma a si mateixa com en una única relació possible amb els materials històrics, amb els materials culturals, mitjançant una celebració reivindicadora d'aquests mateixos béns. Cada generació es veu a si mateixa com una generació vencedora, segons Heidegger. La identificació amb el vencedor beneficia i consolida els amos del moment. Això és una cosa que sempre podem observar en totes les cultures, perquè totes les cultures hi van a parar aquí. Eh? És a dir, hi ha uns amos del moment, que són els que diuen què s'ha de ressenyar, quins autors hem de llegir, quins són els autors que entronquen de manera correcta en la tradició i que llegeixen bé aquesta tradició. És a dir, tant si som la cultura catalana com l'espanyola com l'alemanya, això es dona cada moment. Per tant, Benjamin el que ve és a desmuntar la paradeta dels amos del moment. Benjamin se separa d'aquesta actitud i busca actuar en tant que materialista crític, passant el raspall a contrapèl. Per tant, segons ell, el que hem de fer és recollir les potències redentores del passat mitjançant una rememoració que és revolucionària. La relació amb la tradició és per força crítica i d'aquesta manera permet de fer la història d'una altra manera, és a dir, fugint de les opressions que s'han donat en el passat. Per tant, per Heidegger, pensar no és realment pensar, no és reflexionar, no és criticar, sinó que per Heidegger pensar és aprendre a habitar plenament l'estatge de l'ésser. La temporalitat, per Heidegger, no és històrica, sinó que és una temporalitat mítica. La historialitat, Geschichtlichkeit, a la qual ell remet, és destinal i comuna. En canvi, per Benjamin, el que fa és trencar aquesta repetició, trencar aquesta ciclicitat, aquesta cosa homogènia, amb un record que és acollit en un moment de perill. Això és el que diu aquí, en aquestes tesis. Aquest moment de perill no només serà el moment de l'anticrist, el moment del nazisme, per exemple, perquè parla d'anticrist i és com en aquella època es fa servir aquest concepte. Joseph Brod, per exemple, també l'utilitza, l'anticrist. Hi ha un text, que no sé qui l'ha traduït al català, crec que, no sé si és a Desiara o no sé quin editorial ho té. L'anticrist no només és el moment de perill, sinó que per Benjamin, i això és molt interessant, el perill és el conformisme. El conformisme que pot subjugar una societat i una tradició. La lectura pot caure en el conformisme d'una apologia, d'una celebració dels béns culturals. I aleshores és quan Benjamin ens fa rescatar aquesta noció de record, no? És a dir, que recordem allò que ha estat oblidat, no? Per tant, no són coses exactament que nosaltres hem viscut, sinó que uns altres han viscut, però que ens permeten d'alliberar el nostre present. El gest crític del lector és el mateix gest crític que fa l'historiador materialista i permet, per tant, arrencar la tradició d'aquest perill del conformisme o arrencar la tradició de les mans dels vencedors, dels amos del moment. Aquest moment en què el record fa aquesta acció seria un moment messiànic per Benjamin. Benjamin diu que el Messies pot entrar per la porta estreta en qualsevol moment, en el moment oportú. No? Per tant, aquest moment, no?, en què mitjançant el record rematem un període fosc que és redimit, seria un moment messiànic, segons Benjamin. El que va ser oblidat el que no va ser introduït en el seguici de la celebració, el que no va seguir incorporat en el cànon tradicional, reposa adormit, però porta una espurna de redempció, i gràcies a aquesta espurna de redempció, si l'aconseguim fer reactivar, doncs aconseguim, segons Benjamin, assolir la dimensió revolucionària que té la història. I aquí ve, és a dir, aquí on acabo, ve precisament aquests dos llibres. És a dir, el que he fet ha estat portar-vos fins a aquests dos llibres, Michael Levy, que fa amb avís d'incendi una lectura de les tesis, i que són uns textos de l'any 1940, on s'obre Benjamin a tota aquesta dimensió, diguem-ne, messiànica, revolucionària, de la història. Bé, no sé si m'he allargat excessivament, però m'aturo aquí i espero les preguntes.
Abans de començar, l'Arnau ha dit que Benjamin és molt intens.
Sí.
Realment ha sigut interessantíssim. Arnau, moltíssimes gràcies. Tenim temps encara per unes preguntes, per unes intervencions, per tant, qui vulgui.
Hem vist un Benjamin jove, i no tan jove, a través d'uns textos que són sobre el llenguatge en general, el llenguatge dels homes, el programa de la filosofia que vindrà, experiència i pobresa, és a dir, són textos que moltes vegades són citats, també cartes a Scholem i a Horkheimer, amb frases que moltes vegades són citades i que, des del meu punt de vista, moltes vegades són agafades com a dogmes benjaminians. I, per una banda, aquests textos són difícils de llegir, són molt difícils, són textos que no sabem de vegades què ens vol dir, no? És a dir, exposant-los en relació els uns als altres, que es fa una mica la llum, no? Però clar, té una dimensió al·legòrica, sempre, ell, i poètica, que bé, hi ha molta de gent que diu, fins i tot professors d'universitat, que diuen no, és que no és filosofia, és poesia, no?
Sí.
Per exemple, el Walter Benjamin havia sentit que també tenia crítiques sobre art, has parlat com a traductor també de...
Ell tradueix Baudelaire.
Hi ha algun tema que li interessés sobretot, que ell hagi estudiat sobretot, o eren molt...
Eren molt tastolletes. Ell s'interessa molt pel surrealisme, per exemple, molt. També s'interessa molt per la fotografia. No. Que jo sàpiga, no. Dalí, no. El que sí que li interessa és el surrealisme francès, això sí, i aquesta, diguem-ne, la cosa, la relació que té el surrealisme amb els objectes. Amb els objectes, no? Ell sempre reflexa, ell era col·leccionista, ell era, a més, tenia aquest llenç del Klee, de l'àngel que se n'ha dit l'àngel de la història, no? És a dir, és una persona molt interessada per l'art, el surrealisme, en el surrealisme ell veu... És a dir, tant en Baudelaire com en el surrealisme ell veu dues cares, no? La cara revolucionària i la cara feixista. És a dir, en el cas de Baudelaire no parla de feixisme, però parla d'antisemitisme, per exemple. Ell sempre és molt hàbil per veure les coses des de dues cares, no? És a dir, una cosa té dues cares per ell, moltes vegades, no? I sí, s'interessa molt per la fotografia, molt. Té aquell, tot el concepte de l'aura, no? És a dir, ell pensa, per exemple, que una fotografia del Guernica de Picasso en un menjador d'una família obrera té una dimensió, és a dir, per una banda es trenca l'aura del quadre, no? El quadre perd la seva aura, però per una altra banda aquesta foto del Guernica en un menjador d'una família obrera té una dimensió que és revolucionària per ell, no? És a dir, la fotografia també té aquesta particularitat, no? I després també té reflexions sobre l'ús que fa el feixisme de l'estètica. Diu que, per exemple, que el feixisme fa una estetització a la política, com per exemple quan veiem el triomf de la voluntat, em sembla que és de la Leni Riefenstahl, no sé si és de la voluntat o la llibertat, ara no me'n recordo, és a dir, de la voluntat, oi? El nazisme fa una estatització importantíssima, no? Un culte al cos, al nudisme, no? A la Grècia antiga portada al present, no? I bé, sí, reflexiona, és un crític d'art, és un crític literari. Benjamin és això, no? És crític literari, en un moment determinat li diu a Scholem, crec que he trobat ja, diguem-ne, la cosa que jo vull fer, que és crítica literària, per exemple, té un text molt suggerent sobre les afinitats relatives de Goethe, que és una novel·la fantàstica, i que el que fa ell és polemitzar amb el cercle de Stefan George, que era molt estatitzant, no? Ell donava importància a George, com el considerava un bon poeta, però tot el cercle de George, que els nazis encimbellen George, no? El trobava molt decadent i molt... Aleshores, ell sempre és una persona que polemitza constantment, és a dir, és una persona, per exemple, fa una tesi doctoral i no li accepten. És a dir, sempre arriba tard a tot arreu, vull dir, se n'ha d'anar a Palestina però no li arriba el visat. Escriu un text i la dona no s'enfada, però li utilitza les idees que li ha escrit en una carta per desenvolupar-les a la seva manera en un altre lloc. És una persona expoliada pels amics, que sempre arriba tard a tot arreu, que no li accepten la tesi doctoral, que pel que diu molesta. Molesta Scholem per la seva amistat amb Brecht. Molesta Brecht per la seva amistat amb Scholem. Vull dir, és una persona que avui en dia la tenim molt encimbellada, però que té una vida molt dura, molt difícil, econòmicament, com a jueu. Els jueus en aquesta època eren pàries, hi havia un antisemitisme aclaparador a tota Europa, i la seva cosina és la Hannah Arendt, per exemple. No? I Hannah Arendt el que diu és, bueno, en certa manera té molta cosa en comú amb Heidegger. I, sí, la Hannah Arendt diu això, clar, ella per una banda ha estat la nòvia de Heidegger i molta de gent ho sap i no li perdona i per tant necessita que el seu cosí s'acosti a Heidegger, no? Però, és a dir, sí que té a veure, que és el que he dit al principi, perquè tots dos volen, fan una crítica a la il·lustració, fan una crítica a la raó, a les llums, i el que volen és accedir a una experiència autèntica, que és la que no permet de fer la il·lustració, segons ells. En el cas de Heidegger és a través de l'ésser, que és redescobert o que havia estat oblidat i que hem de tornar als presocràtics, Parmènides, Heràclit, no? Són els que veritablement conserven la noció de l'ésser com ha de ser capida veritablement, i Benjamin aquesta experiència autèntica la fa a través de la religió i la història. És a dir, no és com Heidegger. Heidegger és apologia de la pròpia cultura, de la pròpia llengua, i Benjamin és crítica de la pròpia cultura, crítica de la llengua. És a dir, Benjamin és una mosca al nas. I Heidegger és la poltrona on ens posem ben còmodes i on ens sentim els millors.
És interessantíssima aquesta relació entre Heidegger i Benjamin i des de la perspectiva de la concepció de la història. A mi m'ha interessat moltíssim això. Llavors, jo tenia una qüestió, una pregunta, i és quan falta Benjamin o fins... Mentre hi ha Benjamin, què fa Heidegger? O sigui, com respon Heidegger al posicionament de Benjamin?
Benjamin no, concepte... no publica gaire.
No publica, no.
És a dir, sí que publica...
Es coneix, o sigui...
Benjamin el llegeix. Uh-huh. Benjamin el llegeix i Heidegger se sap que llegeix els jueus de la seva època. Per exemple, s'ha dit, jo no ho he treballat a fons, però diuen que Heidegger va quedar impressionat amb l'Estrella de la Redempció de Franz Rosenzweig, per exemple, que Benjamin també. Aleshores, tots dos es queden com que és un... Rosenzweig ve molt influït per Nietzsche, té la seva manera de rescatar l'herència jueva, està a punt de fer-se cristià, de batejar-se, però decideix romandre en el judaisme. Aleshores, Benjamin publica poc, publica en revistes, això són textos sobre el concepte d'història que els tenim a través de la Hannah Arendt i la Greta Adorno, tenim tot, són, no? Sobre el llenguatge en general, el llenguatge dels homes, tenim la còpia que va enviar a Scholem, tenim textos que publiquen algunes revistes, el seu llibre sobre els passatges, que és el seu gran llibre, no s'arriba a escriure mai, sí que té totes les fitxes, vull dir, és un autor que no fa obra, paradoxalment. Sí que publica el seu text sobre Goethe, sobre les afinitats electives, polemitzant amb el biògraf de Goethe, amb el cercle de Georgie, tot això. Però no fa obra. En canvi, Heidegger sí, i l'obra que fa Heidegger, Benjamin, tota l'estona la té entre cell i cell, això sí. Sí. Benjamin sabem que llegeix, perquè l'esmenta algun cop, Heidegger s'equivoca, no és com diu Heidegger, m'oposo radicalment a la seva idea de historialitat, és a dir, hi ha testimonis o testimoniatges de Benjamin, lector de Heidegger, però no de Heidegger que hagi pogut llegir Benjamin. Benjamin és molt poc, és conegut per Adorno, per Scholem, per Horkheimer, pels amics. És un autor d'amics, però no és un autor en el seu moment. A més, té el seu germà que és agafat per la Gestapo, perquè és comunista, ell també fa un viatge a Moscou, coneix l'Àsia Lassis, que és la que l'introdueix una mica en Marx, vull dir, és un jueu heterodox, esquerranoide, misticoide, cosa com... És una barreja el personatge, i és un fracassat, és un fracassat, és a dir, en el seu moment els amics se'l miren una mica per damunt de l'espatlla. Tothom se'l mira una mica per damunt de l'espatlla. És seductor, li agraden molt les senyores, vull dir, dedica el seu text sobre que té un amant, vull dir, té un encant. Té un encant, però un encant que es copsa en el moment en què ell viu, que no transcendeix fora del cercle d'amics.
Interessantíssim. Moltíssimes gràcies. Sapigueu que la conferència s'ha enregistrat, tenim en Ramon, moltes gràcies Ramon, com sempre, i aviat la podreu veure en el repositori que tindrà en la pàgina web de la Biblioteca de Lletres de la Universitat de Girona. Per tant, podem anar reveient i reescoltant les paraules d'Arnau Pons en relació a Walter Benjamin i als conceptes de llenguatge i record en aquesta excel·lent conferència. Moltíssimes gràcies per haver vingut. Moltes gràcies. Una altra vegada.